L'ofici d'educar a Catalunya Ràdio.
Durant les darreres dècades, les metodologies que s'utilitzen dins de les aules han anat canviant i han passat d'un model més vertical, si voleu, més tradicional, en el qual el docent és el centre de l'aula i és qui explica els continguts, qui interacciona amb l'alumnat, qui exposa l'alumnat doncs, a vocabulari i a llengua perquè pugui aprendre-la. En aquest marc va ser quan es va pensar doncs, la immersió lingüística als anys 80. Actualment què tenim? Doncs, aquest pes central del docent fa un pas enrere i és l'alumne qui és el protagonista de l'aprenentatge i, per tant, el que es fomenta és l'aprenentatge entre iguals, l'aprenentatge alumne-alumne, en lloc de l'aprenentatge que teníem abans d'alumne-docent. Aleshores, en aquest canvi, no s'ha tingut prou en compte que la llengua catalana és una llengua minoritzada i que, per tant, requeria una mirada lingüística que potser no s'ha aplicat prou. Què podem fer davant d'això? Doncs hem de transformar la immersió lingüística tradicional cap a una immersió més horitzontal i, per tant, fomentar doncs, l'ús lingüístic, en el nostre cas del català, entre els alumnes, perquè puguin aprendre'l, perquè si no, doncs, no es produeix aquest aprenentatge, aquesta exposició a la llengua necessària. És com anar en bicicleta, no? Necessites practicar per poder aprendre.
Benvingudes a l'ofici d'educar. Hem sentit la doctora en Filologia Catalana Montserrat Cendra. Només un terç dels catalans, 2,2 milions de persones, tenen el català com a llengua habitual, segons l'enquesta d'usos lingüístics de la població del govern. El català cau en totes les franges d'edat, sobretot dels 15 als 29 anys. El català ha perdut 100.000 catalans habituals en 5 anys. Sona menys a les escoles, sona menys als patis, als comerços i sona menys als carrers. Avui, per posar fil a l'agulla amb propostes per afavorir l'ús del català entre infants i joves, ens acompanyen
Llorenç Comajoan Colomer, doctor en lingüística per la Indiana University Bloomington dels Estats Units i professor titular de la Universitat de Vic, Universitat Central de Catalunya. Laura Grau, comunicadora i creadora de contingut en català. Col·labora als experts, La Tarda, el Zona Zapping i el Com dir-t'ho d'Òmnium. I Avalí Flors, sociolingüista, professor i coautor de Les dinàmiques del català entre els joves, reptes, principis i arguments per a l'acció. Sentirem també la presidenta de l'Associació de Mestres, Rosa Sensat, Mar Hurtado, com a representant de Català per a tothom. I acabarem amb els llibres per somiar del Jaume Centelles.
L'ofici d'educar, amb Elisabet Pedrosa.
Avui a l'ofici d'educar, propostes per afavorir l'ús del català entre infants i joves. Ho dèiem en començar, tan sols un terç, 2,2 milions de persones tenen el català com a llengua habitual. Segons l'enquesta d'usos lingüístics de la població, només 336.000 persones parlen sempre el català, mentre que 1,6 milions de persones no el fan servir mai. Per a 2,2 milions de persones, el català és la segona llengua després del castellà, que és la seva llengua prioritària. I hi ha, això sí, 117.000 més parlants de català i 267.000 més que el coneixen, però la pujada quedaria diluïda per l'elevat volum migratori. Nosaltres hem fet una petita enquesta a Telegram. Els hem demanat quins són els usos del català dels seus fills i filles. Un 72% fan servir el català majoritàriament a l'aula, un 38% en fan ús majoritàriament al pati, un 38% el fan servir majoritàriament entre iguals i un 92% el fan servir majoritàriament a casa. Tot i que la Maria ens va dir, alerta, perquè això ho heu fet Catalunya Ràdio i segurament hi haurà un viatge aquí i que no té en compte variables com les zones rurals o extraradis. Per tant, com a conclusió una mica el que hem vist. A casa es fa servir majoritàriament, a l'aula prou, al pati menys i a l'hora de parlar amb iguals encara menys. Llorenç i Avalí, aquesta va per vosaltres. Quin és el vostre balanç de dades? Fem una prèvia de dades, després anirem a les solucions. Balanç que feu.
Molt bé. Doncs comença jo. El balanç seria un balanç una mica de grisos o de llums i ombres. Aquí, com comentaves, hi ha aquesta incorporació, no?, de parlants en l'últim quinquenni. Des del 2018 al 2023 s'incorporen més de 200.000 persones al coneixement i a l'ús de la llengua, cosa que és remarcable en un context diguem que és advers des del punt de vista diguem, de l'evolució demogràfica i també del context polític i jurídic en què es mou la llengua catalana i les polítiques lingüístiques a Catalunya. És remarcable, però no és suficient per a compensar aquestes tendències més negatives, no?
Llorenç, el 73% utilitzen el català majoritàriament a l'aula. I falta encara compromís, consciència, o és que hi ha realment centres en els que és complex perquè hi ha una bona part de l'alumnat que no és la seva llengua prioritària.
Sí, em sembla que la paraula que has dit, la complexitat, és el que podria descriure la situació que vivim avui dia a Catalunya. I com deia la Valí, doncs hi ha hagut uns canvis de població molt importants en els darrers anys. No només recentment, en els últims 5 anys, sinó doncs, segurament des de la dècada dels 2000, amb unes onades de migració importants, i evidentment també anteriorment. Com que has dit, comencem parlant una miqueta de dades. Volia referir-me a les dades no tant de l'estadística d'usos lingüístics de la població, de la qual s'ha parlat bastant recentment, perquè la població escolar pràcticament no entra en aquesta estadística, però sí que tenim dades d'altres estudis, de bastants avui en dia, i un que a mi m'agrada destacar és el del Consell Superior d'Avaluació del Sistema Educatiu Català, que ens mostra com, per exemple, a 6è de primària l'any 2022 teníem un 38% que tenia llengua inicial, és a dir, aquella que han après a casa, els infants, el que a vegades en diu llengua materna, no? Tenien el 38% tenien el castellà, en canvi el 36% tenien el català. Amb això ja ens dibuixa una situació que és la resposta a la pregunta que ens feies, no? Tenim que, així, a grosso modo, a les aules de Catalunya, de 6è de primària, amb una mostra de gairebé 4.000 alumnes, sabem doncs, que hi ha una proporció molt gran d'alumnat que té el català com a primera llengua i una proporció molt gran d'alumnat, un 38%, que té el castellà com a primera llengua. Llavors, això és important de tenir-ho en compte, perquè no ens ha de sorprendre, llavors, doncs, que el castellà sigui una llengua, podríem dir-ne, fins i tot ambiental d'aquestes escoles. Una altra qüestió, que m'imagino que en parlarem més tard, és com s'ha de fer l'ensenyament de llengua i d'altres continguts en aquesta situació.
L'Alan a Telegram ens deia, el problema són els nens i nenes catalanoparlants que parlen entre ells en castellà. De fet, l'Avelí Flors, amb un projecte, recollia que això no ho fan a preescolar, sí a primària, no? Perquè hi ha un canvi, no? Llavors, què és el que passa? Això que és una cosa que ens preocupa, és a dir, els nostres fills, que són catalanoparlants, que utilitzin el castellà com a llengua vehicular entre ells, al pati, als centres educatius... Això com ho hauríem d'entendre? Què passa aquí?
Bé, jo crec que, de nou, el tema és que avui en dia conviuen a la societat catalana persones de moltes llengües, però a grans trets conviuen persones que tenen o bé la llengua catalana o bé la llengua castellana. Donaré una altra dada que també és interessant, i és que, de nou, segons el Consell Superior d'Avaluació del Sistema Educatiu, tenim una estadística que ens diu que a quart d'ESO, l'any 2021, el 53% de les persones nascudes a l'estranger venien de Llatinoamèrica. Sabem que les persones de Llatinoamèrica doncs, s'hi parla una diversitat de llengües, com l'aimara o el quichua, però tots tenen el castellà com una de les llengües principals. Per tant, això fa, de nou, que la població escolar, doncs, el castellà hi tingui molta presència, a més d'altres llengües. Què fa això? Doncs fa el que explicava la Montse Sendra a l'inici, en el petit tall de veu que hem sentit, que sovint, per una sèrie d'inèrcies, doncs fan que els nanos catalanoparlants, que a casa parlen català, que potser a l'exterior parlen català, quan són a l'aula i treballen conjuntament amb alumnat que té el castellà com a primera llengua, doncs es passen al castellà. I d'aquí aquesta idea que em sembla que deies. El problema és que els nanos catalanoparlants parlen castellà. I certament és un problema en el qual doncs, l'escola, evidentment, hi ha d'incidir.
Jo sentia fa uns dies l'Enric Juliana a Avelí que parlava de les dues claus de la llengua. Em va semblar una metàfora molt interessant. Ell deia, els llatinoamericans porten una clau, que és la seva llengua, que pot ser un castellà una mica variat en funció de cada origen, i després, com els fem seductora, una segona clau, que és la llengua catalana, que en realitat no tenen per què necessitar-la, no? I ell deia, com fer necessària aquesta segona clau, no? La clau de les dues llengües.
Sí. Bé, aquí hi ha aquesta, de vegades tenim aquesta tendència, no? Pensar que com la població llatinoamericana arriba amb coneixement del castellà i ja en té prou i no necessita el català, no? La qüestió aquí és que hi ha persones d'origen llatinoamericà que sí que necessitaran el català i la qüestió és com fer que el català sigui una llengua necessària i en la qual se puguen, diguem, identificar i que puguen incorporar al seu repertori, no? De vegades pensem molt en termes d'origen, però hauríem de pensar també en termes, per exemple, de classe social, no? Quines són les ocupacions, els llocs de del mercat de treball en què s'ocupen majoritàriament aquestes persones i quines són les necessitats lingüístiques que tenen, no? Aleshores, persones que aspiren a llocs de feina, diguem, de classe mitjana, en les administracions públiques, etc., tenen requisits lingüístics, han de conèixer el català i, per tant, tenen més motivació per a l'aprenentatge, i, en canvi, en altres sectors més precaris, més estacionals, en l'àmbit dels serveis, de la construcció, etc., no necessiten tant aquest coneixement lingüístic i, per tant, també tenen més dificultats, d'altra banda, per accedir-hi, no? Aquí la Marina Massaguer, una investigadora, companya i col·lega nostra, ha fet una tesi doctoral molt interessant en què mostra això, no? Com les diferents posicions de classe social i els llocs de feina i el tipus d'entorns on ens movem condicionen molt l'ús que fem de la llengua.
Quina penseu que és la salut del sistema d'immersió del català a l'escola? Perquè començàvem amb la Montserrat Centre, que ens deia que hi ha alguna cosa variat. És a dir, segueix sent vàlid aquest sistema? De fet, a les escoles valencianes s'ha fet una consulta sobre si el català ha de ser llengua o no, vehicular o no.
De fet, sí, continua sent vàlid i continua sent necessari, eh? I aquí hi ha una idea molt important, i és que l'escola, en el context de Catalunya i en altres contextos de minorització lingüística com el País Valencià, que si voleu després podeu comentar-ho una mica, ha de fer el paper de compensar la desigualtat que existeix en la societat en molts àmbits, però també en l'àmbit lingüístic, no? La població catalanoparlant tendeix a conèixer el castellà i no a l'inrevés, i aleshores l'escola és la clau, no?, que permet facilitar l'accés al coneixement de la llengua a aquestes persones, no? I per tant, abans Llorenç parlava sobre la llengua que predomina en els entorns, no? Seria precisament en aquells entorns en què predomina més el castellà on és més necessari que l'escola funcioni en català per a fer aquest paper de compensadora, no?
Avui a l'Ofici d'Educar, propostes per afavorir l'ús del català entre infants i joves.
M'agraden els contes que em fan somiar.
La llengua ha de tenir valor instrumental i valor simbòlic, i ha de servir per fer coses pràctiques i per formar part d'una comunitat. Francesc Xavier Vila.
La Laura Grau ens farà la tercera pota aquí de... Creadora de contingut en català. Col·labora als experts la tarda, al Zona Zapping i al Com Dir-t'ho d'Òmnium. També va treballar el Que no surti d'aquí i el Matina Codina. Tot i tenir la carrera de magisteri, es va fer coneguda pels seus vídeos de xarxes socials com Instagram o YouTube, sobretot amb l'entrada a la comunitat de creadors de continguts digitals en català, Canal Malaia, el 2021. Explica que va començar a fer vídeos quan va veure que hi havia altra gent que els feia en català, com la Juliana Canet o el Joan Griver. Fins llavors no s'havia plantejat perquè ningú en feia en català. Laura Grau té 43.000 seguidors a Insta, i això us ho dieu molt i és molt important. I atenció, perquè us esteu plantejant amb la teva mare, professora d'anglès i teatrera, una tercera temporada del podcast Grau per Grau. Arriba un dia, Laura, que dius: jo tinc coses a dir i a més les diré en català. I què volies explicar? Com va anar això?
No sé si tenia tantes coses a dir. Simplement sóc una persona que li agrada molt xerrar, que sempre m'havia interessat tot el món de la comunicació i que vaig veure això que explicàveu, que hi havia altra gent que feia contingut en català, i vaig dir: escolta'm, aquestes persones estan fent aquí el seu hobby de penjar vídeos parlant de tonteries i parlant de coses que al final a tots ens toquen quotidianament, vull dir, siguin els retards de Rodalies, com sigui que falten lavabos públics, com sigui que el cafè amb llet al matí t'agrada fred o calent. Vull dir, és igual, tonteries...
Bueno, tonteries, no. Tu, és a dir, tu a partir d'una tonteria arribes a anar una mica més enllà.
Jo intento que sí, però també estic a favor de que existeixi contingut que no sigui polític, que no sigui pedagògic i que no tingui cap altra funció que entretenir. Vull dir, molt a favor de l'entreteniment. I al final va ser això, va ser un moment en què començaven a créixer tots aquests creadors de contingut en totes les llengües, sobretot en anglès i en castellà, que aquí són els que ens arribaven més, també per la globalització i per tots els algoritmes d'internet. I a la que vam començar a fer-lo en català, doncs va ser una mica l'onada que va fer que avui en dia, per sort, també bones notícies, tinguem tantíssims creadors de contingut en català, n'hi ha molts.
De fet, Canal Malaia va ser una mica com el germen, no?, de tot allò.
Va ser una molt bona idea dels germans Rius, de la Clàudia i de l'Arnau, i també de la Juliana i del Bru Esteve, que van veure això, no?, que hi havia un algoritme que funcionava recomanant-te contingut semblant al que tu estaves veient, i llavors van dir: ens hem d'aprofitar d'això com a llengua minoritzada, com a estratègia per poder fer arribar més creadors de continguts diversos a gent que ja estigui començant a consumir contingut en català.
Però a més era per joves, és a dir, estàveu obrint un meló, que era un contingut que volien consumir els joves, no?
bé, dèiem que això, veiem que hi havia molts podcasts i molts creadors de contingut en castellà que feien, per exemple, temes de futbol o temes de moda o temes, el que dèiem, de la vida quotidiana o de safareig, de premsa rosa, i que aquí a Catalunya no s'estava fent. Llavors consistia en anar trobant perfils de persones que volguessin crear vídeos de diferents temàtiques en català, i a partir d'aquí, quan algú consumia un vídeo, per exemple, de la Juliana Canet, que en aquell moment ja tenia moltíssima base de seguidors, després recomanar-li sortia un altre vídeo d'alguna altra noia que pogués parlar d'alguna cosa semblant. I així ens anàvem aprofitant una mica dels algoritmes per anar-nos donant visibilitats els uns als altres, fins que aquest model, diguem-ne, ja va caducar, perquè la pròpia xarxa social va superar el sistema d'algoritmes, i a més vam crear el que justament volíem com a objectiu, que és aquest efecte dòmino, en què, sense haver de demanar a ningú explícitament hola, som Canal Malà i estem fent una xarxa de creadors de contingut en català, hem pensat que pots parlar d'això, la gent espontàniament va començar a fer contingut, i això va ser
meravellós. Tu, Laura, ho has tastat tot, has fet tant continguts per xarxa, ràdio i tele. A l'hora de crear continguts, és molt diferent per a qui estic produint un contingut?
Què vols dir per a què estic produint?
O sigui, si jo estic fent per xarxes, el meu to, la meva manera, o si treballo en una ràdio, si treballo en una tele, és a dir, varia molt com t'adreces a la gent amb el català?
Jo crec que sí que varia, però és molt més fàcil venir de les xarxes socials i entrar a un mitjà convencional com és la televisió o la ràdio, que ens van venir a buscar expressament perquè teníem aquests codis d'internet, i llavors no se'ns va acotar gaire quin tipus de contingut havíem de fer. Vull dir, simplement ens van dir, volem que facis aquest tipus de vídeo, de secció que tu fas a internet, volem que ens el portis a la tele. Llavors el codi que s'esperava de mi era una mica el mateix. El que estic veient que a mi em fa molta vergonya aliena a vegades és gent que ve de la televisió i de la ràdio i cada cop se n'adona que s'ha de modernitzar i que ha de començar a fer contingut orgànic a les xarxes socials, que clar, el codi és molt diferent, i a vegades doncs els hi queden com aquestes coses tan encursetades de parlar un català ultra mega correcte, que jo no dic que no s'hagi de parlar un català correcte, però tu no parles igual quan estàs fent el Telenotícies que quan estàs fent un story d'Instagram, no?
De fet, aquesta absorció per part dels mitjans més tradicionals, en teoria, era perquè els mitjans tradicionals volíem que tot aquest públic que teniu vosaltres més jove anés als mitjans tradicionals, i això ho hem aconseguit?
Jo crec que no. Jo crec que no gaire, però...
Vaja.
Però sí que heu aconseguit el recorregut invers. Jo crec que 3cat, per exemple, ha aconseguit doncs, anar intentant ser present a totes les plataformes de xarxes socials de manera més o menys forçada, però allà hi són i allà a la gent li surten els seus algoritmes de Reels d'Instagram i de TikTok. Per tant, com a mínim el recorregut invers s'ha aconseguit fer.
Abans els lingüistes ens deien una mica quin era l'estat del català al carrer, a les aules, a les xarxes. Quin és l'estat? Sobretot entre els joves, eh? Tu què diries? Quin balanç faries?
Clar, jo també sóc optimista perquè he vist que quan jo vaig començar a fer contingut a internet hi havia molt poca gent que ho fes en català, i ara en canvi hi ha moltíssims perfils molt diferents, molts podcasts per molts territoris diferents de Catalunya. Però clar, el monstre contra el que ens estem enfrontant és tan gran, o sigui, la globalització és tan enorme que hi ha tantíssim més contingut en anglès i en castellà que en català, que per molt que no ho vulguis i per molt que hi hagi molta diversitat de continguts en català, encara hi ha molta presència als nostres algoritmes del castellà i de l'anglès, no? Perquè al final són llengües que tots hem après a xerrar i entenem, i que també poden oferir-nos continguts interessants. Llavors és molt complicat competir contra això. El que és important és que segueixi havent-hi aquesta quantitat de creadors de contingut en català, perquè al final són tendències que creixen i moren també. Vull dir, hi ha gent que va començar a fer vídeos el 2016 que va acabar el 2019 i ja no en fan. I al revés, gent que fa un parell d'anys que existeix i ara està doncs al seu moment de creixement màxim. Que segueixin havent-hi, que segueix havent-hi un sistema de referents que faci que gent jove que té ganes de comunicar pensi que fer un podcast en català o que fer un perfil a xarxes socials en català és una bona idea i és possible.
Per què creus que encara ara, nosaltres a l'enquesta que vam fer al grup de Telegram ens sentia que la comunicació per xarxes és majoritàriament en castellà, no? Per què creus que encara els joves opten majoritàriament pel castellà?
És que al final és això, que ja és una llengua majoritària. O sigui, la globalització també té un impacte, jo crec, sobretot en les xarxes socials. Ja no només en castellà, en anglès. Jo també escolto moltíssim podcast en anglès. Llavors, tu mimetitzes, no?, una mica amb el que consumeixes. Per això és important que segueixi havent-hi contingut en català. No sé si internet és una batalla que guanyarem com a llengua, perquè és molt complicat combatre tot això. Ara bé, també et dic que els algoritmes, si alguna cosa bona tenen, és que és tot molt endogàmic, tota l'estona et proposa coses molt similars a les que ja has consumit, i a la que comences a consumir una mica quatre creadors de contingut que facin molts vídeos diferents i molts podcasts, te'n van sortint més, i pots aconseguir que realment en el teu perfil d'Instagram o de TikTok et surti molta quantitat de contingut en català a base de consumir-lo, clar.
Avui a l'Ofici d'Educar, propostes per afavorir l'ús del català entre infants i joves.
Jo vull un institut que m'ajudi a trobar el meu lloc al món.
Si volem revertir la situació, el català ha de recuperar espais i el castellà n'ha de cedir. Avalí flors.
La Avalí flors fa amb el cap que no, que sí, que no, que sí. A veure, propostes, com ho revertim això? Tenim feina. Per on comencem? Com es fa això? Com s'afavoreix, per exemple, el que dèiem, la socialització entre iguals de les llengües minoritzades, no? Em sembla que era la Avalí que deia el castellà té una capacitat de retenció dels seus parlants més alta que el català. Malament. Sí. Bé, la Avalí diu que jo sóc pessimista, eh? És a dir...
Bé, ho comentàvem abans, no? Aquí hi ha aquesta dada, no? El castellà realment... Les persones que parlen castellà a casa solen mantenir-se més en castellà en els altres espais que en els catalanoparlants, no? Però és que aquí hem de tenir en compte la situació, diguem, sociolingüística general, el fet que la bilingüització en català i castellà encara és asimètrica, és a dir, que els catalanoparlants saben molt més castellà que no els castellanoparlants o els parlants d'altres llengües català i que, per tant, en bona part de les situacions comunicatives, els catalanoparlants senten més pressió per a adaptar-se o convergir cap al seu interlocutor, no? Dit això, és remarcable la quantitat de català que es fa servir i el fet que la convergència cap al la convergència lingüística no és unidireccional, és a dir, els catalanoparlants sempre ens adaptem als castellanoparlants, sinó que també existeix el procés invers i segur que hi ha molts oients del programa que són castellanoparlants familiars o parlants familiars d'altres llengües que fan servir el català en el seu dia a dia, en les seves relacions personals, laborals, etc. No?
Clar, abans fèiem broma de si era cool parlar el català entre castellanoparlants, no? Si quedava bé, quan en canvi la Laura ens deia, em sembla que és més cool parlar el castellà que no pas parlar el català. En el terreny de les propostes, per exemple, el vincle com pot ajudar a fomentar que el vincle sigui el que estiri, que aquella persona digui, mira, jo opto pel català.
A veure, em sembla que el vincle és important per l'aprenentatge, perquè aprendre coses es requereix esforç, d'acord? I així, de manera natural, normalment no aprenem coses, i encara menys les més complexes. Per tant, hi ha d'haver aquest vincle, que també podem dir, potser, motivació, no? Que és una paraula, doncs, en el món educatiu, doncs, se'n parla molt. Doncs aquesta motivació o aquest vincle emocional relacionat amb les llengües, jo crec que hi ha de ser. Per això, el paper dels docents és molt important. Ens demanaves al principi què cal fer, doncs, per revertir la situació. A mi em sembla que, des del punt de vista més aviat educatiu, hem de, primer de tot, prendre o reprendre consciència, perquè jo m'adono visitant escoles o instituts, és que hi ha molts docents avui en dia que estan molt conscienciats i saben què està passant al seu centre, però n'hi ha d'altres que no ho saben gaire, no? Doncs sí, veuen el que passa a l'aula i una mica el dia a dia, de vegades excessivament burocràtic, no? Se'ls emporta. I llavors, doncs, no tenen prou temps d'analitzar d'una manera acurada, doncs, com és la seva escola i institut. No sé si us heu passejat mai pels projectes lingüístics de centre, d'escoles i instituts, i un es pot adonar, doncs, que estan molt poc actualitzats, que en realitat, doncs, són d'una pinzellada molt gruixuda, i a mi em sembla, doncs, que un instrument com el projecte lingüístic de centre, que en principi havia de ser molt útil, doncs s'ha quedat sovint en un calaix. Llavors, jo crec que la consciència és molt important, però no només, sinó que hi ha d'haver formació. Hi ha d'haver formació actualitzada, tant pels nous docents en la formació inicial, com pels docents ja en actiu en la formació continuada.
Avalí.
Sí, volia comentar en la qüestió del vincle, recuperar una mica aquella idea del vincle, perquè de vegades tendim a pensar o pensem que ens identifiquem amb les llengües com una cosa abstracta, perquè ens agrada el seu so, perquè els pronoms febles no sé què, o perquè aquelles paraules ens agraden, no? Però en realitat la identificació amb les llengües és identificació amb les persones que fan servir les llengües, Aquesta idea també la manlleve de Marina Massaguer, que ja l'he citat anteriorment, i aquí el que és important és, el català no és cool o no cool, sinó que si hi ha coses i persones que fan coses que són atractives en català, el català serà una llengua atractiva. I és en aquest sentit en què hem de basar-nos en aquesta idea de la identificació i del vincle, no?
En aquest sentit, a mi m'agradaria també trencar una llança a favor de tot el que és extraescolar, o sigui, que l'escola serveix per crear comunitat, és evident, i també els mestres s'hi han d'implicar més, segurament, amb el poc temps que tenen, però crec que també falta molta consciència en els ambients i en els llocs on es reuneixen les famílies i els nens i nenes fora de l'escola, que segurament per ells són més atractives que no pas l'escola com a institució educativa en si, com és les extraescolars, el futbol, la dansa, el cau i l'esplai, tots aquests llocs que després fan que tu generis una identitat, perquè jo, havent vingut del CAU, crec que també és un factor que ajuda molt generar aquesta identitat, un sentiment de pertinença, fan que tu vulguis mimetitzar el que veus allà i parlis aquella llengua. Llavors, també el que hem d'aconseguir és que les comunitats catalanoparlants siguem obertes als nouvinguts i a persones que no tenen el català com a primera llengua, perquè a través del sentiment de pertinença del nostre àmbit extraescolar, educatiu, puguin aprendre la llengua.
Llorenç.
Sí, em sembla que el que diu la Laura és molt important i, de fet, hi ha molts estudis que mostren això, no? Sovint ens tendim a centrar molt en el que passa a l'aula, el paper del docent, que és molt important, evidentment, per la quantitat d'hores que passen els infants amb els docents, però, com diu la Laura, totes aquestes xarxes socials, en el sentit de persones amb qui ens relacionem, no en el sentit ara de l'algoritme, diguem-ne, és molt important. Per això, doncs, hi ha escoles que ja han començat a dinamitzar, per exemple, patis, menjadors, activitats extraescolars, perquè no hem d'oblidar que les activitats extraescolars, algunes són realment extraescolars, són fora, però n'hi ha moltes que passen dins de l'escola, on entren monitors, dinamitzadors, etc. I aquí també hi ha un paper de crear aquest vincle que deies, i també, jo diria, de formació d'aquestes persones, perquè sovint aquestes persones que fan extraescolars no tenen una formació, diguem-ne, pedagògica, sovint, tot i que una mica sí, però de sociolingüística i de el seu impacte en els usos dels nanos és molt alt i a vegades no en són gaire conscients.
Al llibre Les dinàmiques del català entre els joves, reptes, principis i arguments per a l'acció, hi ha una sèrie d'arguments per a l'acció, que és d'on estem traient les propostes que jo us vaig dient, i una d'aquestes propostes és fer-ho amè i didàctic, parlar-ho, perquè per parlar una llengua el que s'ha de fer és facilitar que es parli, no? I llavors parleu de coses estil una competició per veure quin equip o parella pot parlar només en català el màxim de temps, uns relleus parlant en català, és a dir, inventar aquí, no? Que sigui una cosa motivadora, no? Aprendre el català a l'aula, no?
I tant, sí. La idea és, com abans comentava Llorenç, no? Diguem, aprendre una llengua significa un esforç, no? I de vegades ens toca sortir de la nostra zona de confort lingüístic, no? Per a posar en pràctica una llengua que es coneixem menys i, com aquí tothom més o menys coneixem el castellà, de vegades és difícil, no?, aventurar-se fora d'aquesta zona. Aleshores, hi ha situacions, contextos, en què la gent s'aventura fora de la zona de confort lingüístic i s'aventura a parlar català de manera més o menys espontània, i en altres situacions ens toca planificar una mica més i, aleshores, fer conscients o passar, no?, fer explícits els objectius lingüístics de les activitats per a que formadors, referents, monitors, monitores, etc., puguen ser conscients que tenen també aquesta missió lingüística i fomentar activitats que permeten incorporar l'ús del català amb aquests referents adults, però també entre iguals, no?
I per què es juga més en castellà que en català? Al pati, en el pati, a l'escola o fora, eh? Allò, es posen a jugar i de cop salten al castellà. No me'n recordo que un dia una mare em deia, és que tornem al cul, eh? És més cool per ells jugar en castellà.
Sí. Bé, aquí jo crec que hi ha una qüestió molt fonamental, que és de referents, no? I diguem que hi ha una generació que ha jugat en català perquè català era la llengua de bola de drac, i llavors hi ha hagut una generació ara i abans que han jugat en castellà perquè els seus referents audiovisuals mediàtics eren més castellans, no? Jo crec que aquí hi ha una distinció que és important de fer entre el que seria el joc simbòlic i el que seria la interacció corrent entre els infants i adolescents. És possible que fem servir el castellà per a representar certs personatges, però no necessàriament per a relacionar-nos amb els nostres iguals i, per tant, fer aquesta distinció i, aleshores, una mica entrant en el que comentava Laura, que hi ha més referents audiovisuals de joc, etcètera, que siguen en català per a que aquestes situacions que se recreen també siguen en català, no?
Avui a l'Ofici d'Educar, en temps de suplement a Catalunya Ràdio, propostes per afavorir l'ús del català entre infants i joves.
Em fa tanta vergonya quan em pregunten a classe.
Ser pionera en la creació de contingut en català d'un tema específic t'obre moltes portes. Cèlia Espanya.
Més arguments per l'acció del llibre. Interès instrumental. El català realment és un plus i obre portes a nivell laboral. Jo crec que això, en l'època en la que va néixer la immigració, el que va néixer la immersió a l'escola, sí que es creia. Jo crec que ara no es veu així. És a dir, no hi ha la percepció que el català obri més portes. I ara diguem pessimista.
Que sí. No, certament s'ha atenuat la percepció del valor social de la llengua catalana en aquest sentit més instrumental, no? Per a l'accés a oportunitats laborals, etc. Perquè ha canviat el context i perquè, diguem, d'una banda s'han aprimat els sectors, no? Per als quals fer ús del català, sectors laborals, per als quals fer ús del català és una necessitat, i de l'altra hi ha una qüestió de, diguem, de trencament de les expectatives de mobilitat social, i aquí és una qüestió més de model social i de com els últims anys de crisis econòmiques encadenades han trencat, no, aquesta expectativa per a moltes persones, sobretot adolescents i joves, de tenir una perspectiva de progrés social que moltes vegades anava vinculat amb aquesta adopció del català, no? Allò tan, que s'ha dit tant de l'ascensor social, no? Vinculat al coneixement i a l'ús del català.
Llorenç.
Jo només volia afegir que és interessant veure com molts joves tenen aquesta percepció, però en tot cas hauríem d'estudiar per què tenen aquesta percepció, perquè és una percepció. És evident, hi ha molts estudis que avalen que tenir un títol universitari et dona un ascens social, i per obtenir un títol universitari avui has de saber català. Però jo crec que això pot ser un incentiu,
sí?
I mostrar-los...
Has de saber català?
Home, doncs sí, perquè jo crec que has de provar una selectivitat.
Entendre-ho, sí, parlar-lo...
Home, jo diria que per aprovar una selectivitat has de saber bastant de català, d'acord? Que aquestes persones siguin favorables o no siguin favorables al català...
La Laura rufava
però jo diria que n'has de saber de català per aprovar una selectivitat.
Sí, si fas selectivitat a Catalunya, sí. Jo crec que el que està passant en moltes facultats universitàries és que hi ha molta gent que ve de fora de Catalunya que exigeix que es facin les classes en castellà i que els professors d'universitat, en aquest cas, hi accedeixen, i que, per tant, els drets lingüístics dels universitaris estan força vulnerats.
Amb això hi estic del tot d'acord, perquè jo sóc d'aquella generació en què anaves a l'aula, jo com a alumne, hi havia un alumne Erasmus, això que sempre s'explica, a mi també em va passar, d'acord? Ara bé, que això passi, no nega que per anar a la universitat jo crec que has de saber català. I jo crec que és un bon missatge per als joves dir, si tu vols anar a la universitat, hauries de saber català, i això et permetrà tenir una feina molt més bona que no pas si et quedes just abans de la universitat.
I en el nostre sector, que és el de les xarxes socials i la creació de contingut, una cosa que sempre no ens cansem de repetir és que al final, si tu et poses a fer contingut amb la intenció de guanyar diners, cosa que no és el cas de gaire gent, vull dir, crec que tots els que hi hem acabat treballant no ha estat en cap cas amb aquest afany, però ens hi hem acabat trobant i estem molt agraïts. Però si tu de veritat vols tenir aquesta mentalitat de cap capitalista de vaig a fer vídeos a internet per guanyar diners, ara mateix et surt molt més a compte fer-ho en català que en castellà, perquè al ser una llengua minoritzada i estar protegida hi ha moltíssimes més oportunitats de creació de contingut cultural per institucions que tenen l'obligació de fer-ho en català, com és les diputacions, els consells comarcals, la Generalitat, els departaments de diversos caires contracten a gent que fa contingut en català, no aniran a buscar un influencer que et faci un reportatge en castellà. Per tant, tens moltes més oportunitats en aquest sentit, i també amb les marques que comencen ara a fer publicitat en català, que no pas en castellà, que tens molta més competència.
Sentim Mar Hurtado, presidenta de l'Associació de Mestres Rosa Sensat, en representació de la Plataforma Català per a Tothom.
Joaquim Arenas, el gran impulsor del model d'escola catalana i dels programes d'immersió, ens deia: no es tracta que els nois i noies sàpiguen català per si de cas el necessiten. L'objectiu pedagògic ha de ser tot un altre. No ha d'haver-hi cap ciutadà en període d'escolarització obligatòria que no esdevingui catalanoparlant en plenitud. I, òbviament, els infants d'una altra parla familiar que la catalana també han d'esdevenir usuaris normals del català. Aquesta fórmula lingüística ens sembla des de Rosa Sensat òptima, però tots sabem que actualment no es porta a terme amb el rigor que mereix. Nosaltres recomanem ser molt exigents en l'ús del català que fan servir mestres i professorat. No podem normalitzar parlant una llengua que no sigui el català. Hem de fer el possible perquè el català sigui la llengua de relació entre ells i elles. No només la llengua acadèmica, ha de ser la llengua d'un quotidià, o si no, es corre el risc que els joves se'n desvinculin del tot. També és molt important promoure una escola i institut on l'oralitat sigui un eix del treball. Assemblees, treball en grup, ràdio, teatre... Donar visibilitat a la riquesa lingüística de cada realitat, amb la idea de plurilingüisme que defensa la Montserrat Fons i en Juli Palou. I per últim, considerar el moment d'esbarjo i de menjador com a focus importantíssim del projecte lingüístic de cada escola.
Avui a l'Ofici d'Educar, propostes per afavorir l'ús del català entre infants i joves. Arguments que plantegen els nostres convidats per compromís ètic parlar el català, per responsabilitat social parlar el català. De fet, Laura, què aporta Com dir-t'ho d'Òmnium Cultural, aquest podcast, aquesta idea de en català, fem-ho en català, parlem-ne en català?
Estem intentant buscar, doncs, problematitzar el tema de la llengua en tots els àmbits, i crec que han sortit capítols força interessants. Per exemple, vam tenir el David Carabent amb tot el tema del 125è del Barça, amb un altre periodista també que ha estudiat molt bé la sociolingüística del Barça, no? Fins i tot que dius, com pot ser que un club de futbol generi tant debat lingüístic? I és veritat, el Barça fa catalans en aquest sentit, vull dir, hi ha molta gent que ve de fora i que l'únic referent que té és el Barça, i que per tant és interessant tenir una conversa sobre com ha passat això. També n'hem parlat amb l'àmbit de la moda, amb l'àmbit de la música, amb... Bueno, crec que és interessant buscar, doncs, en quins àmbits podem trobar que la llengua es pot introduir més enllà del que dèiem ara de les escoles i de les institucions educatives, perquè al final és on es crea aquest sentiment de pertinença.
Un altre argument, l'empoderament i la satisfacció amb un mateix. La idea és com es fan els catalanoparlants, no? Que és bonic això, com acabes de dir ara, no? Com si fos un forn que em vas fent, un altre sí. Catalanoparlant. Mitjans potents que facin ús del català. El 3CAT ha fet un esforç per adaptar-se. Aviat tindrem un 2CAT, que també ens ajudarà amb això, no? Com ho valoreu, no? Des d'aquests mitjans, no? El valor que han de tenir tots aquests mitjans per potenciar, per fer catalanoparlants.
Sí, bé, aquí diguem que és molt important, no? Abans comentàvem la importància de tenir referents audiovisuals, per exemple, a l'hora de generar, no? espais de joc, etc. No? Aquí també és veritat que sempre es comenta, no? Que és més fàcil fer això en la infància que no en l'adolescència, sí. I l'adolescència, de fet, és una etapa que està marcada pel distanciament de les fonts d'autoritat, i aquí la família, vulguem o no, som un model d'autoritat
es
per a...
Es perden en l'adolescència.
I també els mitjans públics són un model d'autoritat. Crec que necessitem una competència privada forta, potser és una opinió polèmica, però penso que al final, doncs, evidentment, els mitjans públics han de mantenir uns codis i unes formes que representin el conjunt de la societat i dels contribuents, però, en canvi, des dels mitjans privats, que ara mateix potser el més potent que tenim és internet com a sector privat, hi hagi gent que xerri en català dient coses que se surten d'aquests patrons i d'aquestes normes i de manera totalment lliure, i que et siguin també referents per persones que potser no se senten tan identificades amb els codis formals dels mitjans públics com els adolescents, no?
Llorenç, aquesta gent jove que treballa a les xarxes fent continguts a català, tu com ho veus?
A veure, jo ho veig una mica gris. Estic d'acord amb la Laura quan diu que potser aspirar a guanyar el territori d'internet amb el català és una quimera, perquè és molt difícil, d'acord? I perquè estem competint, doncs, amb l'anglès, estem competint amb el castellà, etc, etc. Ara bé, això no vol dir que no hagin de fer res. A mi em sembla, doncs, molt bé les iniciatives que s'estan prenent, doncs, per exemple, el 3CAT, com s'ha renovat, i a mi em sembla que seria interessant, doncs, que els docents fessin que tots aquests nous mitjans també entressin a l'aula. De fet, ja hi ha iniciatives per part de la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals de crear també, doncs, canals educatius i que
el
siguin...
Supercampus, que en vam parlar.
El supercampus, sí. Exacte. Doncs que tenen un component lúdic, etc. Però no només tot ha de ser supercampus, sinó, doncs, que, evidentment, doncs, el podcast de la Laura o el que sigui, doncs també pot entrar a l'aula, i jo crec que aquí hi ha tota una feina a fer de renovar materials didàctics, siguin llibres de text, siguin plataformes, etc, per portar precisament tot aquest material audiovisual de les xarxes dins de l'aula i treballar-lo, és a dir, utilitzar-lo per ensenyar llengua i altres continguts.
Sí, jo aquí volia afegir una qüestió, no? I és aquesta idea que el català ho té difícil per a ser la llengua hegemònica a internet, i això suposa que més o menys estarem d'acord, però el que no hem de renunciar mai als catalanoparlants és a tenir presència a internet, a les xarxes socials o en qualsevol espai, que és de fet l'aspiració històrica del catalanisme lingüístic, és que cap espai de la cultura i de la societat, de les societats dels territoris de llengua catalana, siguin aliens a la llengua catalana, no? I aleshores la Renaixença va recuperar el català com a llengua literària, el modernisme va recuperar el català com a llengua per a la novel·la, a la Segona República se va establir el català com a llengua d'escolarització de l'administració pública, de la ràdio... diguem, la nova cançó ho va introduir a la música popular, el rock català va reintroduir-ho en la música juvenil, la música urbana actual és un altre fenomen exactament igual, i en els mitjans de comunicació, en les xarxes socials ha passat una mica el mateix, i tenim aquest ecosistema de creadors al qual la Laura se referia abans, que, diguem, demostra que el català és una llengua vàlida per a tots els usos, no?
I el Som Eva què ha portat?
Doncs precisament això, jo crec, reforçar aquest ecosistema de creadors que ja estava passant abans, vull dir que crec que una part positiva, tot i que alguna gent potser considera que és que s'han anat tard, és que han deixat que hi hagués gent que creixés pel seu propi compte, no? Que comencés a fer vídeos lliurement des de casa seva, i després a partir d'aquí sí que s'ha anat a la cacera una mica d'aquests referents per poder fer que puguin dedicar una part del seu temps a crear contingut, perquè al final el ser una llengua minoritzada també en català era molt complicat, el que dèiem abans, guanyar-se la vida, poder dedicar-se a la publicitat, com fan, per exemple, molts influencers en castellà o en anglès, perquè a les empreses privades no els interessa gastar-se diners en un públic tan reduït com el catalanoparlant. En canvi, doncs, aquí hi ha hagut un paper important de les institucions públiques per apostar per aquesta llengua a les xarxes socials, una mica com a fons perdut, entre cometes, entén-me, vull dir, sense cap ànim de lucre més enllà de promocionar i normalitzar la llengua, i
però
penso que
deixa'm posar una mica
que ha fet
llenya al foc, que és, però això segueix sent, perquè a mi m'ha quedat la idea aquella de buscar algú que no estigui vinculat al poder, no? Segueix sent una mica la veu del poder, o això ja seria una mica aquesta contra que ens demanaves tu que hi hauria d'haver?
Clar, el tema és que quan tu fas contingut des de casa teva pots dir el que vulguis i pots parlar amb els codis que vulguis i amb la incorrecció que vulguis. En el moment en què comences a formar part dels mitjans públics has de cenyir-te a uns llibres d'estil.
Per tant, seria
llavors,
que no.
Jo crec que hi ha un petit filtre que es creua, que sí que hi ha des d'aquesta casa la voluntat de que es mantingui, però evidentment hi ha línies vermelles que no pots creuar, i tu també com a creador de contingut cedeixes, no, a aquest estil. Llavors és una mica el debat que sempre tenim entre nosaltres, no? De què val més la pena poder guanyar-te una mica la vida d'això amb aquest estil, o ser totalment lliure des del voluntariat.
Llorenç?
Encara sobre aquest tema de les xarxes socials i la presència d'internet, volia doncs, potser complementar una mica el que ha dit la Valí. És veritat que no hem de renunciar a tenir una presència, i un exemple seria doncs, com de bé funciona el ChatGPT en català, no? I funciona molt bé en català doncs, perquè hi havia hagut una presència a les xarxes en català. Ara bé, a mi em sembla que va bé a vegades distingir entre el debat sobre internet i el debat, per exemple, sobre què podem fer nosaltres des del punt de vista d'una escola o d'una universitat o d'un departament, perquè a vegades parlant amb docents o nosaltres mateixos veiem el que passa a internet i diem buf, és que és impossible doncs, diguem-ne, deixar una petjada en tot això o actuar davant de tot això, quan en realitat tenim àmbits en els quals podem actuar d'una manera molt precisa i on som bastant lliures d'actuar. L'escola seria un, la universitat seria un altre, evidentment dins dels marges doncs, que marquen els currículums i diguem, les programacions, no? Però jo a vegades soc una mica més partidari de oblidem-nos una mica de com podem actuar nosaltres a internet, perquè estem, diguem-ne, interactuant amb grans gegants que tenen doncs, un màrqueting, uns algoritmes, en els quals podem incidir molt poquet. En canvi, en el que tu fas a la teva aula, pots incidir moltíssim i pot tenir un impacte bastant gran.
Totalment d'acord, eh? Crec que, malgrat m'hi dediqui, s'ha de treure molt al cap d'internet i fer les coses al carrer.
Com afavorir l'ús del català entre infants i joves?
Els joves no tenen la consciència que podem tenir nosaltres que el català era una llengua per la qual calia lluitar. Carme Junyent.
El Charles ens va demanar a Telegram, sisplau, feu-nos una llista de prescriptors, orienteu-nos, creadors de contingut en català. I et volem demanar a tu, Laura, que ens diguis una mica per aquests pares i mares que puguin estar sentint el programa, és allò, el meu fill... Qui poden escoltar per xarxes?
Doncs mira, justament el divendres passat vaig anar a gravar un podcast amb uns nois d'Osona que vaig pensar a veure la que em liaran aquí ara, perquè em van portar de convidada i són, es diuen La Heavy, i són tots xavals de 19, 20, 21 anys, tot homes, això sí, però que crec que és interessant sentir-los, perquè precisament amb el discurs reaccionari que tenim ara mateix a les xarxes socials i tots aquests homes que diuen que el feminisme no existeix i totes aquestes coses, penso que són un bon referent tant lingüístic com també a nivell de masculinitat. I després, d'altra banda, hi ha tot un ventall de podcast en català que a mi m'agrada molt seguir, com és el podcast de les males decisions de Ventall Revista, Gent de Merda, també de 3CAT, La Turra, Loft, crec que són tots bons referents lingüístics lingüístics i on s'hi parlen temes que penso que els joves els hi poden interessar. Sí, sí, el món del podcast és molt ric i crec que val molt la pena explorar, més que no pas, tot i que també penso que fan una gran feina, els perfils de creació de contingut curteta, és a dir, la gent que fa reels, la gent que fa TikToks d'un minut i mig, que segur que està molt bé que et surti quan estàs allà fent scroll infinit abans d'anar a dormir, millor que et surtin elles parlant en català que no pas algú xerrant en anglès, però penso que és molt més interessant poder aprofundir amb tres quarts d'hora, una hora de podcast sobre un tema interessant i que hi hagi diverses veus i hi hagi arguments i matisos i tota aquesta riquesa, no?
Llorenç, Avelí, què estaria faltant pel que fa a propostes, a solucions? Endavant, dispareu.
Bé, diguem que aquí hi ha molts fronts oberts, no? I com comentava Llorenç abans, hem de començar per les coses que podem fer, no? I aleshores jo crec que una cosa que està fent la Conselleria de Política Lingüística i que hi ha de posar esforç és activar tots els ressorts de la política lingüística institucional per aconseguir que el català recupere posicions, per descomptat, en el sistema educatiu, no? Hi ha, diguem, tota la qüestió del monitoratge de menjadors, d'activitats extraescolars dins dels centres, està sotmès a la presència de clàusules lingüístiques, i aquestes clàusules lingüístiques s'han d'activar i s'ha de vigilar perquè es complisquen, i només activant aquests ressorts institucionals ja avançaríem molt més, no? Però jo crec que també és important diguem, incorporar les famílies, la societat civil, el teixit associatiu, que per sort a Catalunya és ampli, extens i molt ric, incorporar-lo en aquesta missió de recuperar espais per a la llengua catalana i que el català torni a ser una cosa de tots i totes o de tothom, com vulguem dir-ho.
Llorenç.
A mi em sembla que parlo una mica doncs, pel Comú Cuba, que són facultats d'educació, doncs, on es formen els nous mestres. Jo crec que s'ha de reincidir en la formació dels futurs mestres en temes de sociolingüística educativa, que en diem, que és aspectes com els que comentem aquí, no? Moviments migratoris i com tot això impacta en el que fa a l'escola, i s'ha de posar de nou la llengua catalana al centre d'aquest sistema escolar. D'acord? Perquè jo crec que parlem molt d'immersió, però la immersió doncs, es va crear als anys 80, després als anys 2000, i va haver el que a vegades se'n va dir una nova immersió, i ara hauria d'haver-hi una mena de renova immersió, perquè les coses han canviat moltíssim.
No que, com deia la Montserrat, hauria de ser més a intentar afavorir aquesta conversa entre iguals, no?
Exacte,
en català.
No? És el que en diem a vegades la immersió horitzontal, que vol dir que és tot aquest treball metodològic que es fa a les aules perquè els alumnes interactuïn entre ells, però ja hem comentat al principi que això fa que alguns alumnes que tenen el castellà com a primera llengua doncs arrosseguen els nanos catalanoparlants i fan que tothom parli català. Per això, jo som molt partidari de, en la formació de mestres, parlar de la importància del que s'anomenen les bastides, no? De totes aquestes eines que nosaltres tenim a l'abast per fer que els alumnes vagin utilitzant cada vegada més el català. I a mi em sembla que això, que als anys 80 estava bastant clar, amb el temps s'ha anat, diguem-ne, diluint una miqueta amb l'èmfasi, doncs, en la interacció, en la diversitat i tota la complexitat que hi ha als centres. I per això jo crec que la formació ha d'estar, diguem-ne, actualitzada, i actualitzada vol dir tenint en compte el que ens ha passat com a país des del punt de vista sociolingüístic.
Doncs, si no hi ha res més al tinter que sigui urgent, ho deixem aquí. Fins aquí totes aquestes propostes per afavorir l'ús del català entre infants i joves. Ja sabíem que la cosa està complicada. Com a mínim, alguna de les coses que hem dit esperem que serveixi. No us espanteu si us arriben a casa els nens, com em passa a mi, que no troben una paraula com dir-ho en català. No passa res. És una mala època que passem, ens en sortirem. Gràcies per haver-nos acompanyat, Llorenç, Laura i Avelí. Una forta abraçada.
A tu.
Gràcies.
Gràcies.
Podeu escoltar tots els programes a Cat Ràdio, l'Ofici d'Educar. O bé, seguiu-nos al Facebook de l'Ofici d'Educar o us baixeu al Telegram i busqueu l'Ofici d'Educar.
Llibres per somiar. Amb Jaume Centelles.
El salt de la granota, de Teresa Franquesa. Publicat per Combel, a partir d'11 anys.
Jaume Centelles, per què ens has portat aquest llibre?
Bon dia. El salt de la granota. Què fa una granota quan està a la bassa i la temperatura de l'aigua puja? Fugir, perquè si no fuig, la palma. És el que ens està passant a nosaltres. És un llibre de coneixements que parla del canvi climàtic, de com la temperatura del planeta està augmentant i ens dona moltes propostes i moltes idees per fer-hi front. se'n parla molt del canvi climàtic, potser massa, o potser massa poc, però se'n parla molt i ens estem acostumant, i això és mala cosa, perquè sembla que no passi res i està passant. I aquest llibre, per nens i per joves, és fantàstic perquè ens explica amb dobles pàgines moltes seccions, moltes idees que podem fer nosaltres per aconseguir que la temperatura de la Terra no hi pugi. Per això m'ha agradat molt, perquè és un llibre que parla d'ecologia, molt entenedor, amb moltes imatges i frases directes i contundents. M'ha agradat per això, bàsicament, i que és un bon llibre de coneixements per entendre, per parlar amb els teus fills i amb els teus alumnes de què és això del canvi climàtic i del CO2 i tota aquesta història que se'n parla tant a la tele.
Què hi trobarem en concret?
Hi trobarem moltes dobles pàgines, així dobles pàgines grans, que és un llibre, ja ho veus, de mides generoses, on hi apareixen personatges. A cadascun se li posa un nom, que si un és arquitecte, que si l'altre és polític, que si l'altre és mestre, que si l'altre és bibliotecari, i ell explica des del seu àmbit què pots fer tu per estalviar o per evitar que la temperatura no hi pugi. Per exemple, a mi he marcat un parell, un que m'agrada molt, que és el bibliotecari, que es diu Jesús, que treballa en un centre de recursos, on van els nens a buscar llibres. I us explica totes les coses que... I al final de cada pàgina hi han 5 o 6 consells o idees senzilles que nosaltres podem fer per estalviar. En aquest cas, el Jesús diu, no compris aparells i eines que uses poc, demana'ls, comparteix-los. Lloga material quan hagis d'organitzar festes i esdeveniments. Intercanvia't roba, llibres, jocs. O, mira, dedicat a tu. El periodista diu, estenem la veu, expliquem, parlem del canvi climàtic, què podem fer per afrontar-lo, donar-li visibilitat als medis de comunicació. I així, no? L'arquitecte també utilitza els electrodomèstics de manera correcta, aprofita la llum del dia, mira de reduir l'energia que gastes a casa, etcètera, etcètera. Molts, molts, molts consells de coses que dius, ai, doncs mira, això podria fer, no? De dir, sobretot, a mi el que més m'agrada és, crec jo, reduir. O sigui, no gastar tant, no contaminar tant, reduir. Allò de les 3 R's, reciclar, reduir, no sé, a mi reduir, una mica frenar el ritme que portem i anar més piano, que amb menys coses passem.
Moment o frase emocionant, Jaume?
Ostres, a mi m'ha agradat l'última. Cap al final surten 5 noies, bueno, 4 noies i un noi, que són molt potents. Bueno, un tu el coneixes, que és la Greta aquella noia, la Greta Thunberg. Però surten unes altres, com l'Olivia, que és una noia de Barcelona que deu tenir 15 o 16 anys, que organitza neteges per la platja i pel mar. És una contra el plàstic, o els microplàstics. Ella munta trobades a la Barceloneta i així va molta gent i l'ajuda i recullen tota la brossa que hi ha per allà, tots els plàstics. O una nena que és de l'Equador, o un a Francisco que és de Colòmbia. Sí, són 5 xavals que no és feina seva, perquè la feina que l'hem de fer és els adults, eh? No fiquem els nens amb això, que prou fan, però bueno, són gent amb empenta que també fan moltes coses per conscienciar-nos i mirar de no pujar.
I per tant, Jaume, poden aprendre moltes coses amb aquest llibre.
Moltíssimes, moltíssimes. És molt didàctic, molt didàctic. Cadascú, ja dic, des del seu punt de vista particular, aporta solucions per millorar. Per exemple, la nutricionista explica com ens podem alimentar de manera més saludable, sense perjudicar el medi ambient. És genial. Una bona lectura per l'escola i llegir cada dia un capitulet, una doble pàgina, i fer les reflexions oportunes i pertinents. Un gran llibre.
I la pregunta que us fem a propòsit d'aquest llibre és, digueu una acció per fer front al canvi climàtic. Ens n'ha dit moltes, el Jaume. Respostes a l'ofici d'educar@ccma.cat. Teniu temps fins diumenge i ja tenim la persona guanyadora del llibre Memòries del Bosc, que és l'Anna Vilar. L'enhorabona per l'Anna.
Felicitats.
Jaume Centelles, sí. Una forta abraçada.
I aneu a bicicleta.
De granota. Crac. I la setmana vinent, els clubs de lectura. Us deixem amb els Catarres, la fortuna. Sigueu lúdics, positius i alegres i una mica d'empatia, amor i llibertat. Petons, de la Núria Ventura, la Marta Sánchez i el José Luis Santissa, i fins la setmana vinent. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3.
Ja he tingut tot el que valia la pena tenir, i tot i ser de casa pobra sempre m'he sentit molt ric, perquè estimo com un boig, perquè he vist de fer cançons i camino a poc a poc i mai he tingut massa pressa. He sentit tot el que valia la pena sentir, i potser són massa nits que he passat sense dormir. He fumat i ho he deixat, he begut i m'he passat, i he estat més temps de festa que estudiant per la carrera. Ja he estat als dos costats d'un cor trencat, i tants cops m'he equivocat que no els podria ni comptar. No els podria ni comptar. Però quan m'ho he currat també he encertat de ple la felicitat, i això ningú m'ho pot robar. No! Sóc la llebre i la tortuga i la cigala i la formiga, ho he estat tota la vegada i faig el que et dona la gana. Ei! Que jo sóc el més ric del món, que tinc un amor que val milions i una fortuna feta de records. Ei! Que tu i jo venim de baix de tot i el que tenim ens ho guanyem. No és un cop de sort. Caló, caló. Ja tinc uns anys, però em sento com un roure. Soc un més, però com jo no n'hi ha un altre. Ja veurem si ens seguiran el ritme. Temps, el temps.
No tinc la placa, jo no.
Soc ningú sense aquesta família. Els que hi són, contra vent i marea. Tots per un i un per tots, la vida és molt. Ja m'he mossegat la llengua quan calia parlar. He estat un idealista i un cínic de manual. Vull pensar que ho he fet bé, però tampoc t'enganyaré. No sóc exemple de res, però encara em queda marge. Ja me les he vist de tots colors i en moments he tingut por, però no em quedo de genolls.
Jo no em quedo de genolls.
Saps que sóc un aprenent de tot. Potser mai seré el millor, però de mestres ja n'hi ha molts.
La llebre i la tortuga i la cigala i la formiga, ho he estat tota la vegada i faig el que et dona la gana.
Ei, que jo sóc el més ric del món, que tinc un amor que val milions i una fortuna feta de records. Ei, que tu i jo venim de baix de tot i el que tenim ens ho guanyem a pols, que això nostre no és un cop de sort. Que no és un cop de sort. Ei, que jo sóc el més ric del món, que tinc un amor que val milions i una fortuna feta de records. Ei, que tu i jo venim de baix de tot i el que tenim ens ho guanyem a pols, que això nostre no és un cop de sort. Tu i jo venim de baix de tot. No som el més ric, no som el més ric del món, no som el més ric del món. Però tinc molt clar que jo no sóc ningú sense aquesta família. Un per tots i tots per un, la vida és molt millor.